Bon dia. Una vegada més, des de Vila Urània, l'equip de Tal com Som ens disposem a iniciar un nou programa de ràdio. Maria Goretti i jo mateixa, Anna Jiménez. Bon dia, Goretti.
Bon dia, Anna.
Us recordem que per a qualsevol comunicació amb l'equip d'aquest programa us hi podeu adreçar a través del correu electrònic talcomsom.radio@gmail.com. Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Only
Posades, fa molts anys que viu en aquest barri. Ella va arribar-hi de ben petita, als 4 anys. S'hi ha fet gran i ha pogut contemplar com, lentament, s'anava modificant l'estructura del barri. Ens explicarà els principals canvis viscuts, alguns per millorar-lo, altres potser no li hauran agradat i ha sentit aquell enyor dels entorns perduts. Alguns, potser forçats, fruits de la Guerra Civil, que es va encarregar de destrossar més que de permetre l'evolució normal del temps. Ens consta que ella va poder visitar la Vila Urània quan l'habitava el científic Comas i Solà amb la seva dona Amèlia i la cunyada, la germana d'ella. Li demanarem que ens aboqui els seus records d'aquell moment a l'entorn d'aquesta torre que ha estat l'embrió del nostre centre cívic. Avui parlarem amb ella i hem començat amb aquest Only You dels Platters, que és una música que ens sembla que li agrada, ja que sabem que el jazz és el seu gènere. For it's true.
Quan et vaig conèixer, vaig pensar, quina dona més interessant. Bona tarda, Anna.
Bona tarda, maca. Gràcies pel complir.
La veritat és que avui és un dia molt especial per nosaltres i em fa molta il·lusió celebrar-ho amb tu, ja que avui és el dia de la ràdio. Sí. Avui es celebra el dia de la ràdio. En primer lloc, moltes gràcies per haver acceptat aquesta invitació. Ja sé que tens l'agenda molt plena i que hi has buscat un forat. A mi em sembla que l'Anna és una persona molt independent i amb una ment privilegiada. Me la trobo en infinitat de llocs pel barri i cada vegada que parlo amb ella em quedo embadalida. Per centrar-nos, Anna, explica'ns una mica on vas néixer, quina edat tens i com va ser que vas arribar al barri.
Doncs vaig néixer al carrer Trilla de Gràcia, on vivia la meva mare amb els avis i el meu pare, evidentment. Després, quan van edificar aquí el Príncep d'Astúries, que en aquell moment es deia Avinguda del Prat de la Riba, i ara ens han posat Riera de Cassoles, que Avinguda de la Riera, que no és gaire adient, perquè una avinguda sol ser per passejar i una riera més aviat no s'hi pot passar. I és clar, és una contradicció dir Avinguda
de la
Riera.
Però era Riera, havia sigut Riera,
però,
això.
Però, doncs, quan jo vaig néixer al carrer Trilla i quan van edificar les cases d'aquí Príncep d'Astúries, les primeres pràcticament que es van edificar, que va ser el número 10 i 12, els meus avis, que eren amics dels propietaris, es van traslladar del carrer Trilla a viure aquí i jo vaig venir a viure aquí amb 4 anys.
4 anys.
Aleshores, la meva mare, amb els anys, va agafar relació. Teníem un negoci, evidentment, i tenia relació amb la viuda del senyor Comas i Solà, i venia molt sovint a casa ella i la seva germana Merceditas, que era soltera i molt ben posades, totes dues molt educades, però anclades en el segle XX, no havien evolucionat ni amb els vestits ni amb el tracte. Eren un tracte superdelicat, molt atentes, sobresortia la seva educació per tot arreu.
Que bo, perquè tu quina edat tenies en aquella època?
En aquella època, quan vaig començar a conèixer-les, jo devia tenir 10 o 12 anys, i després, a mesura que ens vam anar fent grans, com que aquí a la Villa Urània, en el terrat, el senyor Comas i Tolà hi tenia una cúpula des d'on cada nit ella ens explicava que tenia la seva ullereta, i a nosaltres, a mi com a criatura que devia tenir 14 anys, em feia ganes de riure quan parlava de la seva ullereta. I ella, amb la seva ullereta, visava els veïns mentre el seu marit buscava astres.
Està bé, perquè el que tenim que centrar-nos aquí en el tema és que estem a Villa Urània. Villa Urània és on tenia la casa com a Sisolà.
La casa privada.
La casa privada, això és el que tenim que dir als oients, perquè ara és Villa Urània i va deixar aquest espai, aquest lloc.
Bueno, és Villa Urània i ja ho era.
Bueno, ja ho era.
Ara és centre cívic i aleshores era vivenda particular,
que és el que està comentant l'Anna.
Perquè penso que venia de Sant Feliu de Guíxols o alguna cosa així, però llavors ja li va posar Villa Urània perquè ell va descobrir el planeta, aquest Urània. El va batejar així, vaja. I bé, doncs, i un dia ens va convidar a venir a veure la lluna des de la cúpula del seu terrat. Que tot això és el que més em dol, que ha desaparegut.
Perquè això que estava a la part de la cafeteria, el que era la casa, no? A dalt.
On és la cafeteria era la vivenda. Hi havia la primera habitació a la dreta, estava plena de quadros del sostre fins al sol.
Què dius?
De retratos d'aquest senyor per tot arreu del món amb la seva senyora.
De la família.
Cosa que no era gaire freqüent que la gent viatgés tant com ara. I estava de Nova York, estava a París.
Sí,
estava
ple.
Era... jo em dol pensar que aquella habitació s'ha perdut.
Ja.
Suposo, no sé què van fer de les coses de la coses. Casa.
Bueno, suposo que se la va quedar la família,
època,
no? No.
L'alcalde, em penso que era el senyor Porcioles, i no sé si tenia massa respecte per aquestes coses.
Això
ara,
sembla.
Gràcies a Déu,
sí?
Hi ha molt més respecte.
I tu ja tenies 18 anys, o sigui que...
Sí, sí, sí.
I que ja vas parlar amb ell o no? Vas arribar a parlar amb ell?
No, amb ell no el vaig arribar a conèixer.
Ja no hi era.
I tu a qui vas conèixer, llavors?
A la senyora, la viuda.
A la segona.
La senyora Amèlia, la segona.
La segona.
Primera, quan va venir aquí, la primera ja no hi era. Ella es va casar amb la senyora Amèlia i la seva germana, que sempre anaven juntes. I, esclar, semblaven sortides d'una altra època, ja et dic, molt...
O sigui, en aquell moment ja cridaven l'atenció com si fossin d'una altra època, cridaven l'atenció, se les veia...
Sí, ja donava la sensació de que anaves, tant quan entraves a la casa com quan les veies amb ella, te n'anaves de cop 50 anys enrere.
Curiós.
La casa era una casa museu, de mobles, de tot,
tot
era d'un altre moment.
Perquè quina edat te podien tenir elles en aquell moment, aproximadament?
Jo les veia grandíssimes, no sé quina edat tenien.
Tindrien.
Per mi era difícil 70, de qualificar.
70,
potser
no tant.
80 anys, però sí. A mi em semblava que en tenien 150.
Clar, vistes a tu, que tens 90 i sembla que tinguis 70, doncs pues sí, clar, sí, la diferència es nota, clar.
No,
notablement.
Nosaltres vèiem dues senyores grans, anaven amb mitges blanques, amb sabates de taló d'aquell que s'encongeix del
quina
mig.
Quina memòria tens, Anna, sisplau.
Home, les criatures quan veuen aquestes coses se'ls hi queda gravat,
sí,
eh?
I esclar, amb una nena de 14 o 15 anys aquestes coses...
Com si anés al teatre.
Et cridava més l'atenció.
A més, abans es feia...
Ara ho superàvem tot amb la seva educació. Tothom se les mirava quan anàvem pel carrer. Però ho superàvem tot amb lo molt educades que eren. I un tracte exquisit.
I quan anava vostè a allà, a venir aquí, vaja, feien visita... Suposo,
sí,
perquè aquella època es feia visita, no?
Sí, llavors passaven en una sala i estàvem de visita, que vaig explicar una anècdota, que vam venir a veure la lluna, i ens vam passar en una sala i la senyora vam venir el meu avi, Llavors jo ja tenia 18 anys, el meu avi, la meva àvia, la meva mare, la meva germana, perquè el meu pare el van matar amb la guerra i la meva mare es va quedar a viure amb els avis i nosaltres dues, que tenia una germana, i el meu promès, que llavors ja tenia promès jo amb 18 anys, i vam venir a veure la lluna. I ens van rebre a la sala d'estar, que d'això em vaig fer un article que va sortint a la revista.
A la revista, sí. A la revista.
I ens van rebre en el saló. La senyora tenia un gat preciós que no es movia de la seva falda, li feia tota mena de manyagueries i molt bé. I llavors vam pujar a veure la lluna i després ens van quan vam veure, que a mi en aquell moment, ho dic en l'article, em va semblar un plat de nata amb els forats de la nata.
El pèl. Sí.
Però, esclar, no hi vaig potser donar el valor tampoc, no. Aquells senyors ens van explicar molt limitadament. Clar. Però bé, el cas és que vam veure la lluna i el baixar ens van obsequiar amb una mica de pica-pica i estàvem prenent tot això i llavors quan van baixar els xicots que feien d'astronomia es van venir a despedir, evidentment tothom ens vam aixecar. El meu avi era un home massís i va seia amb un silló oreller. I en el moment que es va aixecar, el gat de la falda va saltar al silló del meu avi. I quan el meu avi va tornar a seure, per menys de res aixafa el gat, i aquell gat feia uns marramiaus que no sabíem què passava, tot amb una cara de circumstàncies. Sí. I llavors no, el gat no va morir esclafat, no. Però el meu avi va quedar a mig seure sense saber, i tots ens miràvem que no sabíem què era aquell soroll, aquells marrameus tan exagerats.
Ja hi tornarem a Vilaurània, però situem-nos una mica quan va arribar, quan era petita i va arribar en aquesta casa, com veia vostè, si veia molta diferència entre d'on venia de Gràcia.
Total, la diferència era total.
I després, doncs, com era l'entorn.
Tot eren torres, no hi havia cap casa alta. A Príncep d'Astúries només hi havia alta el 10 i el 12. Després hi havia una fàbrica de radiadors de calefacció, i ja era baix, i el que més tot eren torretes. Tot eren torres. En aquest carrer...
Hi havia algun comerç? Que hi havia?
Hi havia, mira, a la Riera de Cassoles hi havia quatre botigues, un colmado, una casa de bicicletes, un fuster i els meus avis, que tenien un taller de brodats amb 22 dones.
Mira. Caram!
Les banderes de Sant Medí eren totes fetes a casa i moltes dibuixades meves.
Hola, pitzat.
O sigui,
però llavors vostè encara era una nena,
o sigui que
era petita.
O fer-se.
Clar.
No he trobat a faltar res, perquè et dic que estava ben assortit, però hi jugava amb la canalla, jugava amb el carrer, perquè la cera de Príncep d'Astúries era doble ample, que diuen que l'han feta ample.
Pues
però en
doble.
El cantó de cap aquí, com que eren torres, clar, no hi havia cera.
Clar.
I hi havia un desnivell important, perquè de davant de casa baixaven 5 graons per anar a parar al carrer, que no estava urbanitzat.
Que, o sigui, no hi havia asfalt ni res.
I jugàvem, quan plovia, jugàvem a fang,
que
ens ho passàvem.
Soc més jove que vostè, però havia viscut a la plaça Lesseps.
A on?
A la plaça Lesseps. I aleshores recordo, quan plovia molt, que baixava aigua de la riera de Vallcarca, baixava cap al torrent de l'Olla i baixava cap a
Príncep d'Astúries, bueno,
cap a Riera de Cassoles.
La Riera de Cassoles, això mateix.
Sí, això d'això me'n recordo. Esclar, que l'aigua baixava cap allà.
Tots els carrers que fan baixada,
al final troben el seu
clar. Perquè jo, el carrer Benet i Mercader i el carrer Berga, no fa gaires dies que va ploure molt.
I també es van tornar a riu.
Semblaven dos rius.
Clar, és que...
No podies passar perquè no veies el bordillo de la seda.
És que això torna, clar. Clar.
Vull dir, clar, els carrers que fan baixada han hagut... Baixa l'aigua.
Baixa l'aigua.
Sí, que la gent que tenia aquestes casetes per aquest entorn era gent que hi vivia o gent que hi venia...
No, hi havia, en principi n'hi havia algun
permanents.
Que havia vingut a estiuejar.
Exacte.
I després s'hi van quedar a viure. Uh-huh. Hi havia unes ties del meu marit que vivien al carrer Vallirana, que vivien al passeig de Sant Joan Gran Via i venien a estiuejar al carrer
ben
de Vallirana.
Estaven ben lluny.
I amb els anys s'hi van quedar a viure.
Aquí. Perquè això abans era com la segona residència,
sí,
no? Aquesta zona.
Era un barri una mica residencial.
I es deia Sant Gervasi?
El barri, bueno, Gràcia, Sant Gervasi.
Sant Gervasi, sí.
Ferró,
perquè...
Ferró no
l'havies conegut com a Ferró. Ha sigut després que s'ha posat
Ferró. Ara han descobert o han tret, no sé, però Ferró jo no ho havia conegut.
I clar, tu en aquella època, com això era, pues, hi havia molt espai i tal, tu sorties al carrer, jugàvem amb els nens...
Fèiem la vida al carrer.
La vida al carrer.
Coneixíem a tots els veïns com si fossin família, gairebé.
Això.
Perquè a l'estiu tothom baixava cadires i feien tertúlies a la Cera Ampla, que deien...
I parlàveu amb tothom. I es coneixíem tots.
I ara quasi no sé qui
ara
no,
ara ha canviat això moltíssim.
Hi havia algun centre social o alguna cosa així?
No. El meu avi era president d'un centre, però que era el que ara en diuen Estradivarius, que era casino, el casino, en deien, però estava allà una travessia del carrer Astúries, del carrer Sant Antoni, era president d'allà, que inclús tinc...
Una cosa, veritat, jo sé que vas estudiar a l'Institut Suís. Què records tens d'aquella època?
A l'Institut?
Suís. No vas
a l'escola suïssa.
A l'escola, sí. A l'escola suïssa.
Jo vaig estudiar a l'escola suïssa. Oh, jo em va agradar molt.
Sí, no?
Per mi va ser una mica impacte, perquè, esclar, el que em va impactar més, perquè després de la guerra, esclar, tot el prohibit és desitjat. Com que les esglésies es van cremar, es van trencar, la religió estava prohibida, quan tothom va poder, tothom es va tornar superreligiós, tothom anava a missa, tothom, bueno, l'Església Catòlica va agafar un auge impressionant. Ens feien anar a confessar cada setmana, vull dir, escolta'm, va ser... I es va entrar a l'escola suïssa, que hi havia tres religions, nens catòlics, nens protestants i nens jueus.
Ostres.
I a l'hora de religió ens dividien tres classes, anaven els jueus amb un rabí, els protestants amb un pastor i nosaltres amb un capellà catòlic.
Uh-huh.
I això per mi ja va ser un impacte, perquè la gent deia, oh, aquest és protestant, com si fos un dimoni. I llavors a mi ja em van ensenyar a tenir una obertura i un respecte per la religió dels altres, perquè eren companys i companyes
i
meves.
Tant.
Igual els hi plantava una bufetada que una abraçada, depèn de les circumstàncies, perquè la canalla...
Però eren tots igual per tu, clar.
I jo, a l'escola, la veritat, va ser una escola oberta, m'hi vaig trobar molt còmode, vaig fer tot el batxillerat en alemany.
Quins anys?
En alemany.
Quina època era? A quina època era això de l'escola suïssa?
Mira, vaig entrar, doncs, que devia ser l'any 40.
O sigui, després de la guerra.
I vaig sortir el 46.
Després de la guerra, ja.
I vas fer totes les assignatures en alemany.
I també fèiem francès.
En francès.
I anglès.
I anglès. O sigui, que tu domines tots els idiomes.
No, jo el que parlo més bé, evidentment, és l'alemany.
En alemany.
Però el francès el parlo força bé. I a l'anglès em defenso.
Les classes eren en alemany?
Sí, ja dic que sí.
Els eren en alemany. Els professors
també venien d'allà a Suïssa. Clar, sí, sí. Aquesta escola, de fet, és d'allà.
És que l'idioma oficial de Suïssa és l'alemany, malgrat que cada cantó parli el seu, perquè si vas a Ginebra tot és francès.
Francès.
Sí. Sembla que estigues a França, però l'idioma oficial de Suïssa és l'alemany.
I no et va costar molt...
Home, al principi sí, però la canalla em penso que ho pesquem
tot. Sí, és una esponja i tot.
El millor és poder... Ho aprens de criatura. Jo he estat a Alemanya i me'n recordo que una vegada estàvem a casa uns amics i un senyor que era metge diu, vostè no ha après l'alemany en una acadèmia, té massa vocabulari.
Clar.
Que bo.
I jo vaig dir, no,
és que ara tu no és normal. Tu ets una dona que no és normal.
I aleshores feien la classe en alemany i tal, i quan sortien a jugar al pati, al jardí, entre vosaltres, quin idioma parlàveu habitualment? També l'alemany? O...
Els nanos parlàvem de
català.
Tot, i a més llavors ens arreglàvem l'alemany. Ens l'arreglàvem...
Per jugar, diguéssim.
Mig espanyolitzat. Mig...
Sí.
Dèiem les coses amb noms propis que inventàvem nosaltres. Vull dir.
Uh-huh.
Ens fèiem una argota especial.
Especial.
Sí. Però no, i encara, mira, dimecres vaig a dinar al Club Suís amb una colla d'exalumnes que ens trobem cada mes.
Què dius? Sí, o sigui que, sí, que encara es reunien?
Sí, sí.
Au, que guai.
Sí, sí.
I l'escola estava situada aquí, també?
Mana?
Físicament l'escola estava en el lloc que és ara?
Sí, el que era, després la van ampliar.
Sí.
Abans
i ara, més ara petita, van fer la nova.
Després hi van anar els meus fills i també han anat els meus nets. O sigui, i ara no fa gaire... Bueno, han fet el centenari,
sí,
van fer una festa molt agradable i ens vam trobar molta gent encara de... i tots feliços d'haver estat a l'escola suïssa.
Perquè això és una cosa que no t'hem preguntat al començament. Quants fills has tingut?
Un,
tu?
Dos.
Dos. I nets?
Net cinc,
sí.
Però n'hi han anat dos només, perquè un són d'un fill i l'altre de l'altre. L'altre viu fora de Barcelona i ja no li venia bé de dur-lo aquí.
Quines coses enyores de la teva època de jove que ara veus que no hi trobes? Relacionar-te la millor amb la gent del barri, parlar...
Mira, jo m'he adaptat molt a les circumstàncies tota la vida, perquè trobo que si no estàs al dia, estàs fora.
Tens tota la raó.
Per tant, ara ja he fet 90 anys, que els fa poc, és la primera vegada a la meva vida, no els havia tingut mai.
No l'havies tingut abans, no?
Això s'ha de celebrar.
Per tant, esclar, és una novetat per mi també, cada vegada que canvies la desena és una novetat.
Sí, no?
Però jo mateix em dic que aquella noia ja té 90 anys. Jo, escolta...
Però és que passa això, que tu a dintre et sents...
Perquè jo procuro estar al dia, m'interessen les... No vull perdre l'interès per les coses, perquè ja diuen que la vella no es volia morir perquè cada dia es podia aprendre
alguna cosa nova.
I jo estic en aquest sector, no menyspreu res, no dic, ai, no... Allò del refrán de cualquier tiempo pasado fue mejor ni peor, has de treure-li el suc en el que tens.
Era un altre i ja està.
El dia a dia treure-li el suc.
I tant.
Perquè si ho deixes passar de llarg, ja t'ha passat.
Ja t'ha passat. Llavors, hi ha alguna cosa del barri que t'agradaria que existís ara? Que no hi trobis?
Home, en general m'agrada molt.
T'agrada tot, no?
I m'agrada molt les esglésies romàniques, m'encanten. A més, l'estil romànic que era tan simple però tan net, cel, terra, infern, vull dir, queda tan en totes les seves pintures.
La vida queda tot tan clar, no? Sense...
Tu fan tan clar i l'harmonia dels arcs rodons, vull dir...
Sí.
Doncs he fet moltes excursions de tipus educatiu d'anar a gaudir d'aquestes coses. Ja amb l'escola ja hi anàvem, em van descobrir el de Sant Cugat, el monestir, que, escolta'm, passejant pel claustre, en les columnes hi ha dibuixos, i ens van explicar en aquell moment que era per recordatori dels cants dels monjos. I quan hi havia fulles, era un descans. O sigui que detalls i coses que, si no vas ben assessorat, i llavors no era moda de dur els nens a passejar per la catedral, ens van dur a la catedral a veure el barri gòtic.
Això ho fèieu a aquesta escola perquè
fèiem
era així, clar.
Fèiem ja sortides, clar. Que no era propi, perquè jo només fa 75 anys que vaig deixar l'escola.
Només.
I vull dir, 75 anys enrere era el dels únics puestos que feien aquestes escoles. Les escoles d'aquí no estaven al mateix nivell.
Les escoles no, màxim hi havia algun moviment, tipus moviment escolta o tipus...
Però
eren altres coses que eren al marge de l'escola, diguéssim.
Independent de l'escola.
Exacte. Eren moviments que...
Més aviat les parròquies ho van començar a fer o coses així.
Sí, era una obertura. Perquè la guerra la va viure vostè en aquest barri? La guerra, aquí?
La guerra, sí.
No es va moure d'aquí.
Vaig viure-la aquí.
Quin horror, no?
Horror.
Amb els avis i la mare, perquè el meu pare el van matar amb la guerra.
Al començament?
Abans de la guerra ja el van matar.
Quina edat tenia el teu pare quan va morir?
33 anys.
33 anys.
La meva mare, 27. Jo en tenia 6 i la meva germana 2. O sigui, un panorama. I la meva mare llavors va tirar endavant el negoci aquest que van posar de brodats, que va arribar a tenir 22 dones.
Déu-n'hi-do el que va lluitar la teva mare.
I d'això, sí, pobra.
I vostè hi dibuixava, en el d'això, però cosir també?
També, si calia també, però jo era la que dibuixava i la que marcava les prendes per a les noies. Esclar, havia de dibuixar sobre les prendes perquè brodessin.
Clar.
I treballava per les millors firmes de Barcelona.
I t'agradava?
Jo, meu va ser-ho 20 i pico d'anys també, perquè, bueno, ara jo ja fa 20 anys que em vaig jubilar. Però perquè quan va morir la meva mare, bueno, i abans de morir-se ja m'ho va deixant a mi, llavors jo vaig ser la que vaig seguir amb el negoci fins que em vaig jubilar, que el vaig plegar.
I quines eren aquestes firmes tan bones?
Santa
firmes?
Eulàlia,
Santa Eulàlia,
Enrique Flotante, Asunción Bastida, Manuel Pertegaz...
Mare meva, tot això és un món que...
Que bo. I t'agradava fer-ho?
I tant.
Sí, no?
És que és molt bonic.
I a més
molt
anàvem bonic. Als desfiles de moda, no com ara que fan un desfile de pret-a-porter i van tots alhora. Llavors cada modisto feia el seu propi desfile i treia els seus models. Que llavors, si el volies fer igual, et venia la glacilla que deien ells, que era el patronatge. I escolta'm, érem molt, molt exclusius.
I aleshores vostès incorporaven, diguéssim, el brodat.
Sí, els brodats el també brodàvem en pedreria.
O sigui, a mà.
I a part fèiem mocadors.
Bueno, això que està explicant em té fascinada.
Sí, sí, sí.
Fèiem els mocadors de Sant Fermín de Pamplona, els fèiem a casa.
Què dius? Hala.
I de brodat de llençaria fina, també?
Mani?
Llençaria fina, també?
També, també, de tot.
De tot. Tant a mà, perquè a màquina...
A mà i a màquina.
Màquina després també,
perquè
no?
Perquè en pedreria també és a mà, vull dir, mà, màquina, de tota manera.
Màquina.
Fèiem coses molt... I tenia un sortit de màquines molt important, la meva mare. Uh-huh. Perquè tenia unes màquines Cornelli que feien uns brodats que no crec que ara trobis ningú que, no,
segur,
que ho faci.
Segur, totes aquestes coses han perdut, que és una pena, no?
Sí,
perquè...
un dia us portaré una jaqueta de la meva
sí,
mare.
Sí, sisplau.
Que me la vaig posar jo ara per un casament i encara vaig causar furor.
I no hem fet mai cap exposició.
No, la jaqueta.
La jaqueta. Bueno, tu també, tens molt bon aspecte, sí, la veritat.
I no hem fet cap exposició.
Per l'edat que
cap...
tinc, no em puc queixar.
No pots queixar,
més,
ni molt menys.
Això funciona.
Sí, home, i tant. I
jo
tant.
De gran me vull semblar a tu. Jo de gran me vull semblar a tu, t'ho prometo. Estic enamorada de tu.
És que trobo que val la pena d'estar al cas.
Sí, sí.
No de dir, ai, no, és que abans, no, abans ha passat.
Sí.
Ara has de,
però
has
també
de
val la pena
ara, pues adaptar-te, adaptar-te. Si hi ha una cosa no m'agrada, pues passo d'ella i me'n busco una altra, una altra que m'agradi, no?
Però també està bé potenciar i recordar les maques, perquè ara vostè ens ha estat explicant coses maques.
Sí,
sí, sí.
Vull dir que això queda molt, és important,
no,
que algú pugui dir, no?
He treballat molt, això sí, gràcies a Déu vaig tenir un marit estupendo, ens vam conèixer, que jo va venir a viure a l'escala de casa, que jo tenia 6 anys i ell 13, i van, els veïns van dir, perquè els veïns ja et dic que érem...
O sigui, que ja te va agradar des dels 6 anys? Ja te va agradar, de quan tu tenies 6 anys ja te va agradar?
No,
els veïns van dir, ha vingut a viure aquí un nano més maco, i jo quan el vaig veure vaig pensar, sí que és maco, sí,
sí que és maco.
En aquell moment jo tenia 6 anys, no vaig pensar que m'hi casaria.
Clar.
Però quan vaig fer 18 anys em va demanar relacions.
Mira, i, o sigui, que ell ja s'hi havia fixat en tu.
I era el noi que totes les nenes del barri anaven...
Ah, imagina't.
Era de molt bon veure.
Sí.
A més, era una gran persona.
Una gran persona,
home,
no?
Home sa de cos i ànima, molt... un home molt... que jo sóc catòlica i encara practico, i sempre demano a Déu que l'ajudi, perquè era un home sa de cos i ànima.
Està bé.
I això és molt important.
I es va incorporar en el negoci vostre?
No.
Ell tenia el seu.
Independent. Treballava a l'Ajuntament i a part em penso que va inventar el plurimpleo per poder tirar endavant.
Que bo, va inventar el plurimpleo, que bo. O sigui que has tingut una vida molt bona amb ell. Pues mira, ara que hem tingut aquest farem un incís i posarem la música de B.B. King, de Other Night Blues, i ara de seguida continuarem. Què t'hi sembla, Anna?
Molt bé, perquè he xerrat.
No, ara després continuem. Escoltem aquesta música. Thank you.
escoltat una mica de jazz. Ens va dir que li agradava molt el jazz, no?
Sí, molt.
I bueno, abans també ens ha parlat de l'art romànic, d'arquitectura, ens ha parlat de quadres.
Sí. L'art en general m'agrada tot,
evidentment. Exacte, parli una mica d'això, d'aquests gustos i aquests...
Gustos? Soc bastant limitada, m'avinc a el que hi ha i gustos especials no.
Però disfruta, diguéssim,
jo procuro disfrutar de tot
el
que se'm
posa
davant.
A casa poses música?
Sí, segons com m'agafen, em poso o no em poso, perquè de vegades... Ara, al haver-me quedat sola, poso molt la televisió, que potser no sé ni què fan, però
em
fan companyia.
Sí.
Perquè ara és una situació una mica buida, molt buida, esclar, no cal dir-ho, i costa una mica bastant.
De més jove, quan escoltava música i així... que era amb sales de ball, a la ràdio, on era la música?
No, normalment posàvem el tocadiscos abans.
Tocadiscos.
Tinc molta música i al meu marit també li agradava molt i ens posàvem música i a vegades treballàvem.
Que bo.
I a banda de la música, la pintura, vostè li agrada anar a un museu, li agrada...
Sí, no, jo no em perdia un museu, tinc molta afició. Del Museu Picasso de Màlaga.
I vostè l'ha visitat, aquest museu?
Sí.
I què?
Molt bé.
Molt bé.
És un xalet antic, molt maco, i està molt ben posat. I va anar que feia 11 anys, perquè aquest museu el va posar la nora d'en Picasso, del fill gran, que encara que és de la meva edat, més o menys, i ara se'n cuida un net del Picasso. Van voler posar en la seva ciutat natal un museu perquè no el tenia.
Que deu ser museu, casa museu.
I va estar 11 anys perdent diners.
Recorda algun museu que hagi estat, a banda d'aquest del Picasso, així?
L'Ermitage de Moscou és preciós.
Preciós, oi?
Preciós, és dels palaus més macos que he vist.
Què recorda d'aquesta visita?
Bueno, esclar, és tan impactant que t'agrada tot el que veus que no sabries què triar i hauries de tornar... Esclar, cada dia no pots anar-hi.
Clar.
Però a mi l'Ermitage... Home, he estat al Louvre,
Has viatjat molt.
Hem viatjat bastant.
Clar.
A Washington vam estar també en el Museu dels Astronautes i totes aquestes històries.
Déu-n'hi-do. I quin país agafaries que te va cridar més l'atenció de dir, ui, quin
jo, maco. Barcelona.
Que maca que ets. Barcelona. Barcelona més que mai.
Com a casa no hi ha
com
res.
Com a casa no hi ha res, té tota la raó. Molt bé.
I l'entorn, la gent, tot.
O sigui que Barcelona trobes que és el millor que hi ha, no? Pues mira, bé, hem d'acomiadar el programa. Volies afegir alguna cosa més?
No, em sembla que hi he parlat força.
Sí, i tant que sí, maca, i tant que sí.
Potser massa i tot.
No, que va. Pues tancarem el programa amb la peça musical The Other Night Blues de B.B. King. Han estat molt interessant i esperem que t'hagi sentit bé al llarg d'aquest programa. Esperem també que les persones que ens escoltin els hagin agradat escoltar-te, així com saludar els teus fills i nets, que segur que estan molt orgullosos de tu. I en tu, Goretti, ja ens veurem a la propera emissió. Us deixem, doncs, a la música de comiat d'aquest programa. Adéu-siau a tothom.
Adéu-siau.
Going? Where am I going to park? Oh, but here tonight I'm glad that I found a place to park because right now I'd like to sing for you a very wonderful oldie entitled Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before